Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Ja és oficial, la investidura de Pedro Sánchez tira endavant amb 179 vots a favor i 171 en contra. Després d'un dia i mig de debat, el candidat socialista ha estat escollit novament president del govern espanyol per 4 anys més, entre d'altres amb el suport de les forces independentistes de Catalunya amb representació a Madrid, Esquerra i Junts. Aquests últims, Junts per Catalunya, finalment s'han decantat pel sí després de l'amenaça que van fer ahir, molestos perquè el discurs de Pedro Sánchez no els va agradar perquè, segons els de Puigdemont, el socialista va parlar de perdó en el procés referint-se de l'amnistia i no reconeixia el conflicte històric entre Catalunya i Espanya, com sí que s'especifica a l'acord d'investidura signat entre PSOE i Junts. I Esquerra, en una línia diferent a la de Junts, més conciliadora amb el PSOE, accepta el discurs, però ahir ja, atenció, va apretar pel referèndum. I és que aquesta serà la tònica de tota la legislatura, ja ho veurem, si en règim. Pel que hem escoltat, l'independentisme ha lligat a Pedro Sánchez de mans i peus i l'exprimirà fins a l'última gota cada acord que hagi d'arribar al socialista. Legislatura intensa, on el PSOE haurà de suar sang per tirar endavant, entre d'altres, cada pressupost, fent concessions com les que ja ha hagut de fer aquests dies per lligar la seva investidura. L'independentisme se sap fort a Madrid, però veurem com jugarà les seves cartes. Ara potser sí que caldria una unitat, potser no estratègica, però sí d'acció, i que es negociï només entre aquí i la capital, en el que dura el trajecte d'AVE, sense necessitat de fer viatges ni a Brussel·les ni a Waterloo.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Espanya, per tant, que ja té des d'avui nou president del govern. Atenció, 3 mesos i mig després de que se celebressin les eleccions. Ara ho detallarem tot plegat. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Pedro Sánchez, que prometrà el càrrec demà davant del rei Felip VI i la cúpula de l'Estat. A partir d'aquest moment tindrà a les seves mans la formació del nou executiu.
Sí, el pas següent, previsiblement dilluns vinent, és la presa de possessió dels nous ministres a la Zarzuela i després l'intercanvi de carteres amb els seus predecessors. Els noms del nou govern els podríem conèixer aquest mateix cap de setmana en una roda de premsa que Sánchez podria fer a la Moncloa.
Per tant, cap de setmana d'especulacions, ja veurem, per veure qui forma part d'aquest nou Consell Executiu espanyol. Tornant a casa nostra, Catalunya està vivint la pitjor sequera de la seva història. Així ho diuen des del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha analitzat les dades dels últims 100 anys.
Hi ha un dèficit d'aigua que gairebé arriba al 30%, com si a Barcelona no hagués caigut ni una gota en tot un any, i les previsions no auguren que la situació se solucioni a curt termini perquè arriba un altre hivern sec després d'una tardor sense pluges que hagin omplert, per tant, els embassaments.
Per cert, parlàvem de Barcelona, doncs l'Ajuntament recupera el pessebre tradicional a la plaça Sant Jaume i deixa enrere els muntatges dels darrers anys encarregats pel govern de Colau, com per exemple el pessebre completament virtual que es va fer l'any passat.
Sí, enguany el govern socialista de Jaume Collboni ha encarregat el pessebre, com deies, tradicional a l'escenògraf Ignasi Cristià, que farà un muntatge que vol homenatjar la tradició del pessebre napolità a partir d'un naixement 100% barceloní.
També tindrem temps avui per als esports. Com sempre, la selecció espanyola masculina juga avui contra Xipre a les 6 de la tarda. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els de Luis de la Fuente juguen al liderat de grup. Ja estan classificats per l'Eurocopa, però no poden badar, com ha fet avui el combinat sub-17, que ha deixat escapar una victòria davant d'Uzbekistan.
I el Barça femení ja prepara el clàssic de diumenge amb el dubte d'Alexia.
Sí, serà contra el Real Madrid. Avui no ha entrenat i no està clar que pugui arribar al maig que jugarà diumenge a l'estadi olímpic Lluís Companys. L'entrenador Jonathan Giraldez admet que no les té totes amb les molèsties de la jugadora i que haurà de veure com evoluciona aquesta setmana.
D'aquí uns minuts us ho detallem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per aquesta tarda i les properes hores de demà. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Temperatures molt suaus, les que tenim avui, clarament superiors a les normals per l'època de l'any. Valors entre els 20 i els 25 graus, quan ara hauríem d'estar parlant de màximes entre els 12 i els 17 graus aproximadament. Per tant, temperatures altes i més que pujaran de forma important de cara al cap de setmana. De tota manera, demà baixaran una miqueta respecte a les d'avui, però es dispararan tant dissabte com també de cara diumenge amb un ambient molt suau arreu de Catalunya. Pel que fa a l'estat del cel, aquest matí nuvolositat variable a tot Catalunya, uns núvols més abundants a les comarques al nord de la meitat és, però la tendència és que aquests núvols a poc es vagin trencant i tindrem moltes clarianes de cara a la tarda. Risc de precipitació al vessant nord del Pirineu cap a la zona de la Vall d'Aran, però vaja, aquest risc de precipitació ens va disminuint amb el pas de les hores. Previsió per demà, doncs, clarianes, alguns núvols poc importants cap a les comarques de la meitat oest, meitat sud, i en canvi cap a les comarques de Barcelona i de Girona hi haurà força més núvols i fins i tot algun plogim, algun ruixat cap al nord de Barcelona i també sud de Girona. I de cara al cap de setmana pugen les temperatures arreu de Catalunya amb un ambient pràcticament d'estiu al centre del dia.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 5 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Votos a favor del candidato, 179. Votos. Votos. Votos en contra del candidato, 171.
Aquest és el moment en què la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, anunciava aquest migdia, ara fa uns minuts, el resultat de la votació que ha fet Pedro Sánchez un altre cop, per tercera vegada consecutiva, president del govern espanyol. El candidat socialista ha rebut, ho escoltàvem, els 179 vots a favor dels diputats del seu grup socialista, del PSOE, i també dels de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària. Enfront ha tingut la negativa de PP, Vox i Unió del Poble Navarrés, tots tres partits contraris als pactes que Sánchez ha signat amb la resta de forces i que inclou l'amnistia de les causes del procés independentista de Catalunya.
Abans de la votació, l'últim en prendre la paraula ha estat precisament el mateix Pedro Sánchez, que ha agraït el suport dels 179 diputats i ha reivindicat la legitimitat dels pactes que l'han fet president, però tampoc se n'ha estat de llançar un dart al Partit Popular.
Las ciudadanas y los ciudadanos emiten su voto. Con el mismo voto están eligiendo al tiempo el gobierno y a la oposición democráticamente. Ambos tienen la misma fuente de legitimidad, ambos merecen el mismo respeto. Y porque en democracia las victorias son limitadas, también lo son las derrotas. La democracia solo es posible si se acepta esa derrota temporal y limitada. Así es la democracia parlamentaria. Y así debe seguir siendo si queremos preservar nuestra convivencia libre y pacífica.
I després d'aquesta investidura, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que marxa més preocupat que quan ha entrat i avisa que la legislatura està en perill. Ho ha dit als passadissos del Congrés.
Esta legislatura peligra. Y entiendo yo que lo que necesita España es estabilidad y no peligro. Peligro en este momento y las alertas democráticas están encendidas. Vamos a intentar trabajar por nuestro país y vamos a intentar devolver la cordura que la ambición personal del candidato ahora presidente ha conllevado a un callejón sin salida.
La sessió d'avui, que no ha sigut tan tensa com la que es va viure ahir, amb retrets mutus entre el PSOE i la dreta representada per PP i Vox. De fet, avui, Xavi, els diputats de la formació d'ultradreta han entrat tard perquè no volien escoltar els discursos ni de Bildu ni del PNB.
On sí que ha tornat l'atenció avui ha estat a fora d'aquest hemicicle, les portes del Congrés dels Diputats, quan diversos diputats del PSOE han estat increpats a pocs metres del Congrés i els han llançat ous quan sortien d'una cafeteria propera a les Corts. El diputat del PSOE per Terol, Herminio Sancho, ha rebut l'impacte d'un ou al cap.
Ahir a Madrid, després de la primera sessió del debat d'investidura, van tornar les protestes a la seu del PSOE, que van acabar amb 15 persones detingudes per la policia, segons ha detallat avui la delegació del govern espanyol a Madrid. Tots ells són homes i han estat arrestats per desordres públics.
Tornant al que interessa, que és el debat parlamentari, el primer a intervenir avui ha estat Bildu, que en la línia del que van pronunciar ahir els partits independentistes catalans ha recordat a Sánchez que no té un xec en blanc sobre la taula i que aquesta ha de ser la legislatura de la plurinacionalitat, ho ha dit la diputada Merche Izpurua.
Este es el reto al que les queremos invitar, abrir una nueva fase histórica hacia un modelo de democracia avanzada que reconozca y respete todos los sentimientos y aspiraciones nacionales. Un objetivo que, repito, redundará en beneficio de todos y todas, de todos y cada uno de los ciudadanos de este Estado y sus pueblos. Esta debe ser, por tanto, la legislatura de la plurinacionalidad.
Aizpurua també ha defensat l'amnistia, també ho ha fet el portaveu del PNB, Aitor Esteban. El parlamentari basc ha centrat part del seu discurs en desmuntar el relat que ahir va fer de les eleccions Alberto Núñez Feijóo i li ha recordat que els vots dels bascos són tan legítims com els seus.
Esteban també ha revelat que Feijóo va fer diverses propostes als bascos, sense concretar quines, i ha ironitzat també sobre la relació entre la dreta i l'extrema dreta.
Y señor Feijóo, que ayer me habló otra vez de tractores, quejándose de que yo no quería el suyo. A ver si diciéndoselo, como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra sonante, consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox.
En tot cas, Pedro Sánchez ja és president del govern espanyol per tercera vegada. Demà està prevista la jura del càrrec davant del rei Felip VI i d'aquí a pocs dies el nou executiu espanyol començarà a caminar. Sánchez jurarà el càrrec demà al Saló d'Audiències del Palau de la Zarzuela, un cop la presidenta del Congrés comuniqui avui mateix, aquesta tarda, al rei el resultat de la votació.
L'acte de demà divendres compta habitualment amb la presència de principals autoritats de l'Estat, entre ells els presidents del Congrés i el Senat, el president del Tribunal Constitucional, del Suprem i el del Consell General del Poder Judicial. En aquesta ocasió, l'acte se celebrarà en ple xoc entre les principals instàncies judicials i el PSOE arran de l'acord entre socialistes i l'independentisme per la llei d'amnistia.
I ja el pas següent, previsiblement el pròxim dilluns, és la presa de possessió dels nous ministres al Palau de la Zarzuela també, i després intercanvi de carteres amb els seus predecessors. Dimarts es preveu la celebració d'un Consell de Ministres ordinari, ja que el nou executiu, escena que anirà precedida de la tradicional fotografia a les escales del Palau de la Moncloa. A falta de conèixer la totalitat dels membres del nou govern, s'aniran coneixent durant el cap de setmana. El que sí que sabem són les mesures socials que tiraran davant el govern per pal·liar la crisi. Les va detallar en el seu discurs Pedro Sánchez.
Entre les mesures hi ha ampliar la gratuïtat del transport públic per a joves, menors i aturats, ampliar les ajudes per pagar hipoteques i la pròrroga de la baixa de l'IVA als aliments bàsics fins al juny del 24. Es tracta d'una mesura que està en vigor des del mes de gener i que afecta bàsicament els productes de primera necessitat, pa, llet, ous, fruita, verdura, llegums i cereals.
Una mesura que es queda curta, segons diu l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, que denuncia que li falta ambició en aquesta mesura. Perquè ens ho expliquin, a aquesta hora podem saludar la senyora Esther Lorente, ella és delegada de l'OCU a Catalunya. Senyora Lorente, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, què falta perquè aquesta mesura, aquesta rebaixa de l'IVA sigui completa?
Bé, és una mesura que ja es va adoptar a principis d'any i estava en vigor fins a finals d'any, i el que s'ha fet és prorrogar aquesta vigència de rebaixa d'IVA fins al juny del 2024. Nosaltres ja ho vam dir en el seu moment i ho tornem a dir. Trobem a faltar que es faci una rebaixa d'IVA de productes bàsics i importants a la dieta, com és la carn i el peix, que no tenen cap rebaixa d'IVA i que estem veient, segons les nostres enquestes als nostres socis, que bueno, més del 60% dels encastats han canviat els seus hàbits de consum de peix, és a dir, han minvat el seu consum de peix. S'està produint doncs, que la gent deixi de comprar aquest tipus d'aliments, carn i peix, substituir-ho de vegades més per ous, però clar, això és un problema, després tindrem un problema de salut pública, per això nosaltres demanem doncs que també s'apliqui aquesta rebaixa d'IVA a aquests aliments tan necessaris.
Mm-hmm. Se saben o tenen idea de per què el govern no els inclou en aquesta rebaixa de l'IVA, tant ni la carn ni el peix?
No ho sabem, i de fet nosaltres és que estem bueno, molt, molt pendents d'això. De fet, des del principi estem demanant també reunions de tots els operadors, no? de la cadena alimentària, perquè a més aquesta rebaixa se l'ha menjat la inflació, és a dir, tampoc no es nota gaire després a la butxaca dels consumidors. I llavors això doncs, bueno, és que és un problema bastant greu, sí.
Una mica com el que passa amb l'oli, no? Que sí que està rebaixat, però en canvi els preus estan disparadíssims.
Sí, disparadíssims. Amb això també vam fer una denúncia perquè vam veure que en 3 mesos, des del juny fins al setembre, havia pujat més d'un 26%. Tenint en compte que en altres països del nostre voltant no està tan car, i nosaltres som el principal productor. Llavors, clar, s'hauria d'auditar una miqueta això.
Què ha passat amb aquesta pujada de l'oli? Qui s'està enriquint en tot aquest augment de preus?
No ho sabem, però per això demanem al Ministeri d'Agricultura que auditi una mica, a veure què està passant, on està el problema, si el problema és de transport, mirar de solucionar-ho, si és un problema de sequera, mirar de solucionar-ho, si és un problema de que s'estan inflant els marges, doncs també mirar de solucionar-ho, a poc a poc, però clar, s'ha de revisar.
Ja per acabar, senyora Lorente, en tot cas, deixant de banda la carn, el peix i l'oli a part, perquè també està molt car, des del mes de gener la rebaixa de l'IVA, aquesta mesura, ha tingut un efecte positiu en les famílies, en els consumidors. Com ho han valorat vostès?
Bé, nosaltres el que estem veient és que nosaltres també fem un estudi de supermercats i d'aliments al mes de setembre, i estem veient que aquesta rebaixa d'IVA finalment no es materialitza en la butxaca final del consumidor perquè la inflació s'ha menjat. I el problema serà quan deixi d'estar en vigor aquesta mesura i tornin els preus a aplicar-se l'IVA que toca, doncs, bueno, patirem.
L'Esther Lorente és delegada de l'OCU a Catalunya. Que creiem que avui ens hagi acompanyat a l'Estel Migdia. Gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
I Investidura i mesures de govern a banda. Avui Catalunya viu ja la pitjor sequera de la seva història. El Servei Meteorològic de Catalunya ha analitzat les dades de l'últim segle i afirma que mai abans hi havia hagut una falta de pluges tan persistent i que afectés tantes zones del país. Ens ho explica el Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. La situació és extrema. Més de la meitat del territori, la falta de pluges afecta Barcelona i tota l'àrea metropolitana, el Maresme, els dos Vallesos, el Garraf, el Penedès i Girona, tant la costa com l'interior, o sigui, la zona més poblada del país. Un altre dels motius que fa excepcional aquesta sequera és que, a diferència de la del 2008, aquesta afecta la zona humida i les conques internes d'on es recull l'aigua que es veu en aquests territoris. Ara mateix, els embassaments estan al 18%, per sota del mínim històric del 1989. Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, ho resumeix així.
El dèficit de precipitació a tot Catalunya és de 500 mil·límetres. Això us comentava que equival a la pluja que acostuma a ploure a Barcelona en tot un any.
I la situació anirà a pitjor perquè les previsions no auguren cap canvi. La tardor s'acaba sense pluges, l'hivern també serà sec i caldrà veure si a la primavera arriben aiguats. Per recuperar els nivells d'aigua necessaris per donar la sequera per acabada, haurien de ploure en un sol episodi entre 500 i 600 litres d'aigua per metre quadrat. És a dir, que tot el país hauria de patir aiguats de fins a mig metre d'alçada. Des del Servei Meteorològic de Catalunya expliquen que qualsevol clima del món comença a patir si té un dèficit d'aigua del 20%, doncs a Catalunya aquest dèficit ja és del 27% després de 31 mesos sense pluja.
Déu-n'hi-do, gràcies, Pau. Ens aturem ara a la ciutat de Barcelona, que recupera el pessebre tradicional aquest any a la plaça Sant Jaume i deixa enrere, per tant, els muntatges que els últims anys havien carregat el govern dels comuns, liderat per Ada Colau, com per exemple el pessebre virtual de l'any passat, que va portar, recordaran, força polèmica. Aquest any l'Ajuntament ha encarregat el pessebre de Sant Jaume a l'escenògraf Ignasi Cristià, que farà un muntatge que vol homenatjar la tradició del pessebre napolità a partir d'un naixement 100% barceloní, diuen, i que es vol sumar a la celebració també dels 800 anys que hi ha de pessebrisme a Catalunya.
A més del de Sant Jaume, també hi haurà altres pessebres a Barcelona. El del pati del Museu Marès serà el més tradicional i estarà dedicat a Sant Francesc d'Assís. Es podrà visitar del 25 de desembre al 7 de gener. També hi haurà, com és habitual, el del Reial Monestir de Pedralbes, obert des del 16 de gener, des del 16 de desembre, volem dir, fins al 2 de gener del 2024. La presentació dels actes i activitats que l'Ajuntament organitzarà per aquest Nadal, l'alcalde Jaume Collboni ho ha explicat així.
Nadal, com sempre també fem els catalans i fem a Barcelona, que sempre té un peu a la tradició i un altre a la innovació, que té aquesta arrel molt profunda d'una celebració que és mil·lenària, amb la voluntat sempre de ser disruptius, de buscar nous missatges, nous llenguatges que expressin moltes vegades el mateix missatge.
D'altra banda, encara a la ciutat de Barcelona, la plaça de Catalunya tornarà a ser un any més l'epicentre de les activitats que l'Ajuntament organitza per Nadal. Als matins hi haurà diverses propostes familiars i a les tardes la plaça s'omplirà d'espectacles d'arts de carrer i també de concerts de música.
A més, cada dia a les 8 del vespre es farà un espectacle de gran format amb teatre, música i arts visuals que tancarà la programació diària. D'altra banda, una de les activitats més tradicionals, la Fira de Santa Llúcia, obrirà portes el 24 de novembre, l'endemà de l'acte d'encesa de llums de Nadal, que es farà el Passeig de Gràcia.
Per cert, que ara fa una estona es parlàvem de sequera, doncs bé, la falta d'aigua afectarà també de ple l'espectacle que organitza l'Ajuntament per Cap d'Any i que es farà a la capital catalana i no comptarà amb la Font Màgica de Montjuïc.
Sí, habitualment la Font Màgica hi juga un paper especial, però enguany no formarà part del show. La font ornamental va quedar fora del servei ara fa uns mesos arran de la declaració de la fase d'excepcionalitat per sequera i, de fet, tampoc no es va posar en marxa pel Japiro Musical de la Mercè.
A Badalona, primera gran acció del govern de Xavier García Albiol. L'Ajuntament aprovarà la setmana que ve una modificació de l'ordenança de civisme que intensifica la persecució d'abocaments il·legals en els contenidors del municipi i també la venda d'alcohol. Es contemplen multes de fins a 3.000 euros.
L'enduriment del text pretén perseguir principalment els transportistes que deixen mobles vells en contenidors o d'altres espais, tant en trama urbana com en polígons o descampats, però també aquells ciutadans que de manera deliberada deixin la bossa de la brossa fora dels contenidors. De la mateixa manera, regulen multes als establiments que venguin alcohol fora d'hores, donant que, tot i que ja és una pràctica prohibida, no hi ha previst a hores d'ara un règim sancionador. En parla el mateix alcalde Xavier García Albiol.
O sigui, està prohibit vendre alcohol a partir de les 10 de la nit fins a les 8 del matí, però en canvi no hi ha un règim sancionador. per tant, em permetran que ni parli en aquests termes, el catxundeig és total. Perquè ja pot anar-hi la Guàrdia Urbana cada dia i aixecar un acte si no hi ha un règim sancionador.
La modificació de l'ordenança tirarà endavant perquè el govern de García Albiol té majoria absoluta.
Marxem ara fins a Tarragona, on avui un grup de treballadors subcontractats per la petrolera Repsol han denunciat que s'estan vulnerant els seus drets en els controls d'alcoholèmia i drogues que han de passar rutinàriament.
Els empleats fa anys, de fet, que passen aquestes proves, però ara expliquen que les darreres setmanes l'empresa els hi està fent de manera descontrolada, discriminatòria i sense tampoc respectar la confidencialitat, perquè tothom sap a qui li han fet i quin és el resultat que ha sortit en aquesta prova. El sindicat Comissions Obreres explica que no hi ha cap tipus de control. En parla Pedro Carmona, secretari general d'Indústria del sindicat.
Aquí ho fan com volen i, per tant, entenem que això és il·legal, vale? I aquí el que demanem és que primer que s'aturi i, si no, i després, un cop ho aturin, anem a parlar, que diguin quin problema hi ha, vale? Si tenim un risc, si no tenim un risc.
Des del sindicat també denuncien que no saben si la persona que fa aquestes proves està qualificada per fer-les.
I un apunt d'informació policial abans d'anar cap a la informació esportiva, perquè han detingut un home de 68 anys a Sant Julià de Ramis que tenia al dins del seu mas més de 1.300 plantes de marihuana i també 5 escopetes.
El sospitós, que no té antecedents penals, tenia punxada la llum, per això haurà de respondre també per un presumpte delicte de frau elèctric a banda del de tinença il·lícita d'armes i també contra la salut pública. L'escorcoll es va trobar la droga repartida en diferents estances de la casa i 250 euros en efectiu. També es van intervenir aparells per fer créixer la droga. Els Mossos calculen que el cost de la droga intervinguda frega els 40.000 euros.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim els esports parlant de la selecció espanyola masculina que juga avui a les 6 contra Xipre. És el primer dels dos últims compromisos que té de classificació per a l'Eurocopa.
Sí, Xavi, el combinat espanyol arriba al partit ja matemàticament classificat, però encara ha de certificar el liderat del grup. Escòcia té els mateixos punts que els de Luis de la Fuente, 15. Rodri i Gallà són els dos jugadors descartats, veuran el partit des de la graderia. El seleccionador espanyol creu que poden lluitar per tot perquè tenen potencial per fer-ho.
Yo lo que creo es que nosotros estamos en disposición de pelear por ganar. Nosotros vamos a intentar estar en disposición de ganar. Creo que tenemos potencial para ello.
Encara parlant sobre la selecció, en aquest cas femenina, s'ha suspès la declaració de Laia Codina a l'Audiència Nacional, que havia de declarar pel cas Rubiales.
Estava previst que la jugadora de l'Arsenal i ex del Barça comparegués avui per videotrucada davant del jutge, però finalment no ho ha fet per dificultats tècniques. Segons EFE, tornarà a ser citada a declarar, però presencialment. És la quarta jugadora de la selecció espanyola que ho farà, després d'Alexia, Paredes i Missa Rodríguez, totes quatre en qualitat de testimonis. Són claus per saber quina relació hi havia al vestuari amb Rubiales i si l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol va pressionar Hermoso després del seu petó no consentit. Qui sí que ha declarat ha estat Rafael de l'Amo, president de la Comitè Nacional de Futbol Femení. Segons Relevo, de l'Amo hauria confirmat que es va intentar arribar a un acord amb Hermoso perquè defensés públicament Luis Rubiales. En l'àmbit purament esportiu, dimarts que ve, Montse Tomé anunciarà la llista de convocades pels partits contra Itàlia i Suècia de principis de desembre.
També en futbol, el Barça ja prepara el clàssic de diumenge a l'estadi Olímpic Lluís Companys, amb el dubte a les seves files d'Alexia.
Es va fer mal al partit contra el Benfica, va haver de ser substituïda. En un principi tot apuntava unes molèsties lleus al genoll, però avui Jonathan Giraldi, l'entrenador, en roda de premsa, li ha donat un punt més de gravetat.
No, avui no he entrenat. És cert que les proves van descartar qualsevol tipus de lesió, el que és una molt bona notícia, però avui, bueno, tenia algunes molèsties i, bueno, van preferir que no entrenés. I en funció del que passi demà passat, decidiré si està disponible per jugar, per ajudar l'equip o pel que calgui.
La seva evolució marcarà la disponibilitat a les portes d'un clàssic que il·lusiona les blaugrana. Parla Mariona Caldentei.
Òbviament els clàssics sempre són especials, tenen un component emocional que quan portes, com més tens portes aquí, més ho notes, no? I el que volem és augmentar la distància que tenim a la Lliga, perquè l'objectiu, òbviament, en aquesta competició és guanyar-la.
Un al·licient extra pel partit serà l'indret. El maig es jugarà diumenge a l'estadi Olímpic Lluís Companys, on habitualment juga els seus enfrontaments l'equip masculí.
Per cert, que un Real Madrid que ahir va guanyar en polèmica a la Champions League femenina.
Jugava contra el Chelsea a la fase de grups. Olga Carmona avançava les blanques al minut 10, reaccionaven les angleses. Charles, abans del descans, i que era al minut 74, li donaven la volta al marcador. Perdien 1-2 al marcador i a 11 minuts pel final arribava la jugada polèmica del partit. Atenea del Castillo cau fora de l'àrea, però l'àrbitre assenyala penal. Malgrat les protestes, ni la col·legiada ni les seves assistents modifiquen la decisió. Carmona no falla des dels 11 metres, deixa el 2-2 final. Cal recordar que la Champions League femenina no té VAR fins a quarts de final, fet pel qual la decisió no va poder ser revisada pel videoarbitratge.
En futbol masculí parlem de l'Espanyol, que perd un dels seus millors jugadors pel que queda d'aquest any 2023.
Sí, Puado. En aquest cas pateix un esquinç del lligament lateral del turmell que el deixarà fora fins al gener. Es perdrà un mínim de 6 partits de Lliga i un de Copa del Rei, a més del possible passi a la següent ronda si els pericos guanyen el Valladolid. Baixa molt sensible pels de Luis Miguel Ramis, ja que Puado és el màxim golejador de la Lliga amb 9 dianes. La notícia positiva del dia, en clau perica, és la renovació del porter Joan García. Ha parlat per les xarxes del club.
Per mi és un orgull, estic molt content perquè al final porto molts anys ja aquí a la casa i jo crec que per qualsevol jugador que viu i que passa el dia en aquesta ciutat esportiva és el que desitja, arribar al primer equip i estar molts anys.
El de Sallent té 22 anys, signa fins juny del 28.
I encara en futbol català un apunt més. Contundent sanció a Raúl Baena, jugador del Sabadell.
Sí, el migcampista ha estat sancionat amb 6 partits per la vermella que va veure la banqueta del Johan Cruyff. Baena va ser expulsat per llançar una pilota al terreny de joc. Ell va negar els fets i va començar a cridar l'àrbitre i l'assistent per després demanar als seus companys que rebentessin literalment els jugadors del Barça. Va haver de ser separat pel cos tècnic dels arlequinats. El futbolista es perd el que queda de 2023 i el club haurà de pagar a més una multa de més de 2.000 euros.
Parlem de bàsquet al Joventut de Badalona. Més un comunicat després de l'acusació d'un jugador del París de rebre insults racistes a l'Olímpic.
El club rebutja enèrgicament qualsevol tipus de comportament racista o xenòfob, però també expressa que no permetrà que una acusació de racisme infundat, diu, pugui devaluar la imatge d'un club històric ni que es posi en dubte la integritat dels aficionats. Els fets es remunten a dimarts passat, quan el París Basketball es va imposar la pròrroga a la penya. Nadir Hifi va denunciar després del maig que li havien cridat mono. A través del seu compte d'X, l'antic Twitter, va lamentar els fets i els va titllar de molt greus. L'última paraula la tindrà l'Euroligues, la segona polèmica racista que succeeix al pavelló badaloní aquest 2023, després dels insults que al febrer van recollir les càmeres de televisió. En aquella ocasió, el club va posar a disposició de les autoritats els vídeos dels incidents.
Un Joventut que avui també és notícia per una nova incorporació.
Sí, la de Tyler Cook, el nord-americà, arriba des de la Lliga Australiana i signa fins al juny de l'any que ve. Es tracta d'un pivot de 2 metres 3 centímetres, molt àgil i explosiu, que promet donar espectacle a la pintura. Format a la Universitat d'Iowa, Cook ha jugat 65 partits a l'NBA amb Denver, Brooklyn, Detroit i els Chicago Bulls. Darrerament ha jugat a la Lliga de Formació dels Estats Units, la G League i el Southeast Melbourne Phoenix australià.
Encara amb bàsquet, derrota molt dura del Barça a la pista del Baskonia.
Sí, els dos primers quarts van ser un autèntic festival dels bascos que van marxar al descans guanyant per 56 a 29, més 73 de valoració per la seva plantilla. A la segona part es va veure una mica més d'intensitat dels blaugrana, però del tot insuficient. Els culers van arribar a anar 30 punts per sota el marcador. Finalment el resultat va ser de 94 a 71. Roger Grimau, l'entrenador de l'equip, admetia la derrota en roda de premsa, però defensa la plantilla.
Sí, son derrotas y es derrota dura y no queremos perder y somos el Barça y cada partido nos duele y perder pues con esta diferencia también nos duele mucho. Sí, es verdad, no hemos hecho un buen partido, sí, es verdad, no hemos estado bien, sí, es verdad, todo lo que queráis, pero creo más que nunca en este equipo.
Òscar da Silva amb 12 punts va ser el més destacable del Barça, per contra Howard amb 26 va brillar per Baskonia.
En motor, Max Verstappen se suma a les crítiques contra el Gran Premi de Las Vegas.
Continua la polèmica cap a la cursa que s'estrena aquest cap de setmana. Las Vegas torna al calendari de la Fórmula 1, però no exempta de polèmica. Després dels preus desorbitats de les entrades i les crítiques al traçat, ara ha estat el campió del món Max Verstappen el que ha tornat a carregar contra l'organització del Gran Premi. Ha dit que la prova és 99% espectacle i 1% esport i que se sent com un pallasso després de la presentació que es va fer ahir a la nit. A tot plegat, cal sumar la preocupació dels equips per les baixes temperatures que aquests dies hi ha a la ciutat, fet que disminueix la seguretat dels pneumàtics.
I acabarem amb tenis. Atenció, Rafa Nadal confirma que torna a les pistes.
Hasta ahora pues no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora pues sinceramente creo que sí, que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro, pues aún no estoy preparado para contestarlo, pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas y de cada vez estoy pudiendo entrenar un poquito más y creo que la evolución parece que es buena.
El 2024 és any olímpic i això motiva Nadal a tornar a la competició. Fa un any que no juga per les lesions, però tot apunta que tornarà a principis de l'any que ve a l'Open d'Austràlia. Curiosament, l'últim torneig que va jugar abans de lesionar-se. Nadal, de 37 anys, diu que, malgrat estar tant de temps apartat de les pistes, no ha perdut la il·lusió per la competició.
Estel migdia.
Acabarem amb la informació cultural explicant-vos que els fans de Harry Potter estan d'enhorabona perquè ha arribat a Barcelona una exposició immersiva sobre la saga del jove mag, que es pot visitar en un pavelló de més de 2.000 metres quadrats que s'ha instal·lat al Port Vell. L'exposició es podrà visitar des de demà fins al dia 7 d'abril.
Sí, es tracta d'una exposició, com deies, immersiva, on els visitants fan un recorregut per tota la història de Harry Potter. Com a la saga, la visita comença a l'estació de King's Cross de Londres. Els propis visitants poden escollir a quina casa volen pertànyer durant la visita, així com l'estètica de la vareta màgica que faran servir.
No us la perdeu. I pel que fa a la música de Smashing Pumpkins i Avril Lavigne, atenció, actuaran també a la propera edició del Festival Cruïlla. Són els dos primers artistes internacionals que s'han confirmat a aquest festival barceloní.
A més, el Cruïlla ha anunciat avui que s'incorporen al cartell els espanyols Amara, Trueno i també Albert Pla. El festival ja va confirmar dimarts la presència dels Tiets i d'Ocas Grasses.
Doncs amb aquest ritme d'Abril Veïns actuarà a Barcelona en el Festival Cruïlla del mes de juliol. Ho deixem aquí, tornem demà al punt de les dues. Aquí a Ràdio Estel us deixem amb la fabricació pròpia amb Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.